bon estiu, mosseguis, com va la calor? Esperem que bé. Mireu, aquest passat mes de març, en Jordi Fàbregas inaugurava el seu podcast en català, El racó de pensar, i va tenir la gentilesa de convidar-nos en Marc Alié i a mi per parlar de Mossega la Poma, per parlar de la història de Mossega la Poma, de què fem ara i idees de futur. Doncs com vam dir que us portaríem cosetes aquest estiu, us deixem amb aquest enregistrament en format Minuts Mosseguis. Que el gaudiu força i bon estiu.
Hola i benvinguts al podcast El racó de pensar, un espai multidisciplinar d'entrevistes, i avui tenim amb nosaltres, jo diria, un dels pioners del podcasting en català a casa nostra, en Tomàs Manzanares i en Marc Alié de Mossega la Poma. Benvinguts.
Gràcies.
Hola, Jordi.
Això de pioners és perquè devem ser vells, Tomàs.
Sí, no, però a més no és cert, no som els pioners, eh? Havien ja podcasts catalans, sobretot un que escoltava molt nosaltres, que era l'Internauta, ¿vale?
Però era, sí, ràdio, l'Internauta també era Catalunya Ràdio.
Sí, 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 però també es feia es produïa des de, crec, des de VilaWeb, eh?
Però no és el mateix un programa de ràdio que surti com a podcast que un podcast. Per mi,
havia un podcast
igual, però
molt
no
bo, previ a nosaltres, eh? Havia un podcast molt bo que era una fotografia, una música i un poema. I el feia un nano de les Terres de l'Ebre, que era molt xulo. Era un podcast, eh? Cada capítol era la lectura d'un poema que anava acompanyat d'una música de fons que després es deixava per acabar el podcast. I me'l vaig estar escoltant. Parlo en català, eh? Parlo de la catosfera,
sí,
eh? En general.
Sí, sí. Uh-huh. De fet, clar, ara estava pensant, ara és molt fàcil tot això de poder escoltar podcast avui en dia, ho tenim tot molt per mà, almenys els que escoltem podcast, no? Però en els seus moments, com dieu,
l'havies
com
de descarregar a l'iPod. Hi havia un RSS i llavors agafaves a l'iTunes i llavors afegies a l'RSS en l'iTunes i llavors deies sincronitzar, i quan ficaves l'iPod per carregar cançonetes també es baixava els episodis i te'ls fotia en una playlist de l'iTunes.
Que no hi havia cap iPod genèric de podcast, no? Era com si fos una llista de cançons.
Era com una llista de cançons, i llavors dintre la llista de cançons tenies una llista de podcast. I llavors dintre cada podcast et sortien els podcasts, i encara tenies sort que hi havia una boleta en els que no havies reproduït. I els audiollibres també anaven així. Jo els primers audiollibres que vaig escoltar també anaven així. I llavors el que tenies que fer quan t'agafaves i et baixaves un audiollibre, perquè havia de ser pirata, perquè no hi havia una aplicació com Audible o una altra cosa d'aquestes per escoltar d'allò, el que havies de ficar és una opció en l'iPod perquè la playlist de l'audiollibre t'ho fotés fora del shuffle. Perquè si no estaves escoltant música aleatòria i de cop i volta et trobaves, jo què sé, en un lugar de la Manxa. O sigui, era molt complicat.
De fet, en llengua espanyola, en llengua castellana, hi havia també molts pocs podcast, els
el
que Quique escoltàvem...
Rante, el Quique Rante era el bo.
Sí, el Quique Rante o algun altre, però estem parlant del 2006-2007, que on érem oients de podcast abans de fer podcast Mossega la Poma, que va ser el 2007. I on sí que hi havia més panell i on més escollir era podcast als Estats Units, per exemple.
El
Nosaltres escoltàvem molt el This Week in Tech, te'n recordes?
Bueno, encara, jo encara l'escolto.
Encara l'escoltem, sí. Mm. El podcast del famós Leo Laporte, que ha sigut mestre nostre
és el mestre. Jo crec que és el mestre de tothom, eh? és el mestre de tot internet, és el que va començar. Però aquest senyor venia de Tech TV. És que hi havia una emissora de televisió per cable, i un canal de televisió per cable que anava sobre temes tecnològics.
Perquè ja havia treballat a la National Public Radio també, potser?
Sí, em sembla que encara hi és a la NPR. És un programa que es diu The Tech Guy, i on el truca gent i ell els hi dona consells tecnològics.
Imagina't, Jordi, era per les nits. Igual que com es deia aquest programa de Catalunya Ràdio, de la SER, no? La nit dels ignorants. Però sí, en lloc de ser la nit dels ignorants, era la nit dels ignorants tequis. Aleshores, sí, la gent per la nit trucava i el Leo Laporte els anava explicant com muntar
Windows. Jo l'havia escoltat,
Com fer un reset del router.
Jo me l'haig... Llavors era ràdio, no era podcast. O sigui, s'ha mentit que era podcast.
Era ràdio i el treia també... Era allò de l'Internauta, que... però ell tenia ell va treure dos programes. Un era el This Week in Tech, on és un programa que encara es fa, doncs anar per l'episodi gairebé 2000, i que doncs agafa, busca tres o quatre periodistes de temes tecnològics i els agafa un diumenge per la tarda i graven un programa de 2 hores. I després en té un altre que es diu, tenia un altre que és el Mac Break Weekly, que encara dura i és un programa doncs, sobre temes de Mac, i hi havia entusiastes de Mac i clar, nosaltres escoltàvem això. En Tomàs era més de Pro Mac.
I també hi ha el Google Weekly i el Microsoft Weekly.
El que passa és que en el Leo Laporte, en el mercat americà, sí que ha aconseguit muntar una empresa i té una xarxa, i té un estudi on foten com a 20 programes setmanal, 20 programes diferents amb emissió setmanal i viuen d'això. I en català, i et diria fins i tot que en castellà no... O perquè no hi ha l'audiència, en català no hi ha prou volum d'audiència, i en català perquè tampoc hi ha com una cultura o no hi ha un espai encara d'anuncis i d'això, perquè dic en castellà.
En català no hi ha prou audiència per professionalitzar-se de forma independent, i en espanyol hi ha molta competència, molt poca publicitat i no hi ha cultura.
I veieu, però el que dieu en català, veieu que el potencial hi és o realment estem limitats per número d'oients? O sigui, es podria arribar a
viure del podcasting,
en català?
No, jo crec que no.
Pots treure una mica de diners i et pots pagar les... O sigui, pots aconseguir pagar-te les despeses i algun capritxo. Mm-hmm. Vale? Però a no ser, o sigui, si tu vols viure d'això, has d'agafar i tindre un projecte i portar-ho amb una emissora i dir, escolta, jo tinc un programa i anar, jo què sé, doncs a Catalunya Ràdio o a RAC1 o algú altre i presentar un projecte, com és el que van fer els de Generació Digital. Digital, que passa fins i tot abans que nosaltres, en comptes de muntar un podcast, perquè quan ells van engegar sembla que encara no havien engegat els podcasts, doncs van fer una proposta a Catalunya Ràdio i van engegar el programa de Generació Digital. Però no és un espai, o sigui, el podcast el fas, diguéssim, perquè no pots evitar fer-ho. No pots evitar.
Perquè te'l fas a sobre, com deia moltes vegades, Marc. Nosaltres ens fem tu pensa que el podcast el gravem el dimarts i a vegades dilluns o al cap de setmana o el mateix dimarts al matí ens truquem per què tal, com estàs, quedem bé, sí, no sé què, i comencem a parlar del guió i estem una hora i mitja, o sigui, ja ens hem fet el podcast a sobre.
I Tomàs, hem fet el programa, què fem?
I hi ha coses xules, no?, que surten abans.
Sí,
i després, ostres,
i ara no surt el programa. I dic, això ja ho hem dit, no? Dic, no, però ho hem dit per telèfon.
Això és el bo, disfrutar.
El que sí que passa és que quan tu estàs fent un podcast, si continues, perquè bé, pensa una cosa, o sigui, ara diu que hi ha 100.000 milions, no sé quants milions de diu que hi ha 2.000 milions de podcasts en el món, vale? És a dir, és una bestiesa.
Incloent episodis, eh?
Inclouen episodis.
Clar, si no, no hi ha tants. Però bueno, que estiguin vius...
Però de projectes que no passen del programa número 6 a cabassos. O sigui, no, hi ha moltíssima gent que comença un programa i no arriba ni al sisè programa. Però quan tu tens un programa i el vas deixant anar i tens una audiència i tal, doncs et surten oportunitats. Oportunitats o projectes que et puguin sortir, coses laborals, coses de col·laboració, gent que coneixes interessant, coses molt interessants que surten d'aquí.
De fet, Marc, això ja faré una mica propaganda del meu... Ara li dic antipodcast, però encara l'haig d'acabar de matar, pobret. Tinc el podcast d'aigües.net, que el faig en castellà amb divulgació del món de l'aigua, i realment és això. Estàs amb... El vaig començar d'una manera com el blog, com a oportunitats de treball, al final, de professional. M'agrada el meu món i el disfruto, però d'alguna manera vinc a patar aquí amb el que és el racó de pensar, primer perquè em sento més còmode amb català, amb la meva llengua, i després també perquè tinc tantes curiositats de tants temes diferents i m'agrada, m'ho disfruto fer el podcast, dic, ostres, no em limito tant d'aquesta manera, no? I ho trobo d'altra banda, l'anterior podcast el trobo ja una mica que he estat 2 anys i estic molt content del que he fet, però el trobo que una mica que ja he donat, d'alguna manera, el que volia, no? I d'aquí estic fent ara propaganda del meu, ara passaré a parlar del vostre. Doncs això, volia d'alguna manera doncs, no posar-me límits i ho disfruto molt, sobretot aprenent. Ja li he parlat amb en Tomàs quan ja ens vam conèixer fa unes setmanes.
És que és
disfrutar-ho aprenent.
El podcasting és una eina d'aprenentatge, perquè quan tu estàs fent regularment podcasting, per exemple, ha passat una cosa, vale, passa una cosa, jo que sé, per exemple, ara fa 2 anys hi havia el tsunami, doncs llegeixes, escoltes, busques, tens idees i llavors et juntes amb gent que també ha estat llegint, escoltant, i llavors el problema que tenim els éssers humans és que a vegades tenim una idea en el nostre cap i té tot el sentit del món i és rodona i és fantàstica i és perfecta i ens funciona i ho entens. En el moment que li tens que explicar a algú, ja en el moment que surt de la teva boca aquesta idea no sona tan perfecta, amb la qual cosa està bé. I a sobre després hi ha algú altre que te l'agafa i te la gira i te la torça i te la torna, però la gràcia és que tu has tingut un debat i al final del debat tots els que hem tingut el debat hem après i hem millorat la nostra posició. I si això ho fas regularment cada setmana sobre una pila de temes, d'alguna manera estàs aprenent contínuament i estàs posicionant les teves opinions i ajustant la manera en què penses sobre tecnologia, sobre el món, sobre moltes coses, perquè ho converteixes en un hàbit.
La idea principal, quan Mossega la Poma va néixer per parlar de Mac, perquè jo, que venia del món Windows, vaig descobrir un món nou i anava aprenent cada vegada.
Digues la veritat, Tomàs.
Digues.
Vas començar a Mossega la Poma per provar el micro.
També.
Et vas comprar un micro i el programa 1 va ser tu provant el micro. I a més ho deies, que jo el vaig escoltar.
Sí, 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 és cert.
Supermicro, no?
Es va comprar un micro i va dir, el vaig a provar. El que passa és que va tindre la genial idea de dir, ho foto en el blog que ell ja tenia, que era Mossega la Poma. I va néixer el Mossega la Poma.
Però sí, es donaven dues circumstàncies. Una, això va ser els dos o tres capítols. El Marc va aparèixer al capítol 3.
Tu sol, Tomàs, el primer.
Va començar sol.
Però de seguida va aparèixer el Marc i aleshores, com cada vegada que apareix ell en un escenari, genera el caos.
La revolució.
Sí, ho revoluciona tot. Doncs ja va canviar completament el panorama. Però sí, la idea és que jo estava aprenent del món Mac, que no desconeixia moltes coses, descobria utilitats, mirava el terminal, mirava coses, i hòstia, que xulo, que no sé què. I això ho anava explicant en el blog i vaig dir... I el podcast va néixer naturalment perquè jo fa molts anys havia sigut radioaficionat i a més vaig estudiar... Vaig començar la carrera de periodisme per mirar temes de ràdio, perquè m'agradava la ràdio des de feia molt de temps. Després la vida em va portar temes informàtics i la meva vida va canviar. I va ser un punt de trobada, ¿vale? Però sí, com diu el Marc, hi ha un leitmotiv que és compartir allò que aprens perquè aprens millor. Quan ho has d'explicar als altres, ho aprens millor. I això ha sigut una constant, això, i divertir-se, passar-s'ho bé.
Tu passes teta.
Perquè si no haguéssim aguantat, vamos, ni dos mesos.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
I una altra cosa, no sé si esteu d'acord amb mi, el fet d'aquest canvi, o potser tu, Marc, ja ho has dit abans, el fet de que tu tens una opinió i parlant amb altra gent, ui, escolta, això pues potser es pot veure una altra manera, no? I jo crec que et fa més, no sé si tolerant o més versàtil de cares a tenir més punts de vista sobre una cosa, no? I al final, com que veritat no n'hi ha una, mai...
Sí, però a vegades tenir la contrarèplica o la rèplica és molt divertit. Mira, el Marc i el Carles Canyo van començar a Z-Testers, ¿vale? Que al final era l'ànima del podcast, inicialment, després s'ha anat reconvertint i ha tingut moltes coses, que és un podcast que parla de hacking personal...
Life hacking.
¿Vale? Era un podcast on el Marc tenia la visió A i el Carles Canyo tenia la visió absolutament oposada. Vale? I es tiraven, era un puigimbol d'hora i quart cada episodi, però era molt divertit i la gent es va enganxar moltíssim al puigimbol.
Sí, i el que passa que encara es va cansar. En Pere es va cansar i ho va deixar. I sí. Ara som amics i de tant en tant parlem d'allò i quedem, a veure, no quedem perquè estem en confinament, però ell es va cansar i no podia més, era l'agotava.
Però tu, Marc, et suposava... Tu passaves teta i era un repte mental.
Jo feia...
I un capítol defensaves una cosa i dos capítols més endavant defensaves sí, absolutament el contrari.
El problema estava que en Carles es flipava. Llegia un llibre o alguna cosa i sempre estava enamoradíssim de l'última idea. I llavors jo li buscava la volta, li donava el d'allò... I a través d'aquest diàleg doncs, sortia el ritme i el so del programa. Per exemple, ara Zeta Testers doncs, ara ja és un programa totalment diferent. Tornem a ser 5, doncs hi ha en Willy, hi ha en De La Tere, hi ha en Dani Amo, que sempre hi ha sigut, en Tomàs, que sempre és benvingut, i jo, i en Miquel Gavarró, que també que és un oient de Mossega la Poma, que ha engegat una pila de projectes de podcasting. I ara és un altre programa i ja té un altre so, ja té un altre
dinàmica.
Una altra música, una altra dinàmica. Llavors, clar, doncs, i això es troba. El que sí que és veritat és que amb en Tomàs vam trobar molt ràpidament
Sí, perquè tu pensa que el Marc i jo som el yin i el yang totalment oposats. És una cosa que costa molt a la vida d'entendre perquè o sigui, que porto gairebé tants anys com la seva dona. O sigui, és que és una passada.
No, jo porto, molts anys,
Jo sóc supergermànic, alemany, planificador, A, B, C i D, i el Marc és... És que, a més, el Marc... Sí, el Marc saps perquè continua fent Mossega la Poma? Perquè es mora de ganes de trencar-me el meu mecanisme absolutament mil·limetrat de cada programa. I sap que cada dimarts... té un xute per haver aconseguit destrossar la meva planificació.
Sí, però mira, jo quan, ho vaig veure quan hi havia el... Vaig veure la pel·lícula aquella de Queen, la de, de Bohemian sí. Rhapsody.
Rhapsody.
Hi ha una escena que ho diu, no sé si és el personatge que fa de Brian May, ho diu, que diu les veus de Queen automàticament fan una harmonia molt especial i molt agradable. Sí, tenen la gràcia, escolta sota dels discos primers de Queen, que fotien aquelles harmonies i pràcticament sempre ho han fet, quan canten tots quatre fent coros o el que sigui, tenen una harmonia automàtica, no, sense buscar-la.
Ja podien tenir bones veus i òbviament el Freddie Mercury
però
tot junt formava algo completament, ho elevava a l'enèsima potència.
Exacte, sí. Llavors jo crec que quan ens vam trobar tu i jo precisament com que hi ha aquestes dues aproximacions i tu també de vegades et desmelenes, vale? Trobem aquest to, hi ha aquesta dinàmica i que a més no només funciona sinó que a més encomana.
Sí, perquè no és impostada, vull dir, ens passa així, eh? Ja veus, Jordi, que si tu tenies avui intenció de fer-nos una entrevista, s'ha anat a Norris.
Sí, no, jo ja... És molt fàcil fer entrevista amb vosaltres.
Et sembla que ho deia Toni.
I aniré conduint una mica, però... Perfecte.
Amb un Flying Circus, amb un d'aquestes barbacoes Flying Circus, estàvem al voltant de la barbacoa amb una birra.
Perdona, que els oients d'en Jordi no sabran de què va això del Flying Circus. Sí. És una trobada... O sigui, un dels nostres oients és pilot d'aviació comercial. Sí. Ara jubilat.
De fet, ara ja és col·laborador, ja ha pujat a
que
la
va col·laborar l'últim capítol va col·laborar, pot ser?
Col·labora bastants capítols i hem fet minuts mosseguis per parlar de coses d'aviació.
I ara serà un dels que morà el calaix desastre.
Sí. Mm-hmm. I el Toni, a part de ser pilot d'aviació comercial, a Tordera, a l'aeròdrom, té una avioneta. I va dir, va, un dia fem una trobada, una barbacoa, i anem a volar amb la meva avioneta. I vam fer un sorteig, i van venir uns quants oients de Mossega la Poma, i vam quedar tots allà, i això ja va generar història, i ho hem repetit diverses vegades, fins que el confinament no ens ha deixat.
Ara ja tenim ganes de Flying Circus, sí. Però la gràcia és que estàvem amb en Tomàs al costat de la barbacoa fent les botifarres i tal, i la birra, i un dels oients diu, sembla que estigueu fotent un programa aquí.
Perquè ens surt així de natural, sí.
Clar, són
també
molts
és veritat
anys.
Que Mossega la Poma són molts anys, ha passat molta gent, molts col·laboradors,
molts
i jo crec que gent que s'ha quedat, no?
Gent que s'ha quedat o gent que torna, miren Raimon.
I una cosa que a mi cada vegada que penso se'm posa una mica la gallina de piel. Nosaltres tenim oients dels primers capítols de Mossega la Poma encara. I no un ni dos, no. Encara.
Sí, i tu te'n recordes que vam fer una celebració a la UPC per quan vam fer l'episodi 50?
Sí.
Que va venir gent...
I Marc, i una cosa, i ara no ens sorprèn d'anar a veure un client o ara fer una call amb algun client i apareix algú i primer, clar, doncs parles de coses de feina i quan ja estem acabant em diu... Bueno, Tomàs, doncs ja tornaré escoltant a l'últim programa. Clar, has parlat de feina, de coses que no tenen res a veure amb Mossega la Poma. Jo o sigui, no havia sigut conscient... Una vegada en una cua a l'edifici que hi ha Telefònica aquí a Barcelona, que fan conferències a prop del 22@, ¿vale? Estava fent una cua per un tema que anava a parlar de salut i informàtica. Res a veure amb Mossega la Poma en absolut. ¿Vale? I a la cua una persona em toca... Estava parlant amb un company i una persona em toca l'espatlla. Dona un parell de cops. I em giro i em diu, perdona, tu ets el Tomàs Manzanares de Mossega la Poma? Ja portàvem bastants capítols, no sé si portàvem 50 o 60, però fins aquell moment no vaig ser conscient de que era quelcom més que la tonteria que fèiem cada setmana el Marc i jo.
Clar, vale? És que, i d'un podcast? O ja sortia alguna ràdio ja?
Sí,
de seguida van començar a la ràdio a demanar-nos el programa, te'n recordes, Marc? Va ser algo bastant ràpid. Primer va ser molt improvisat, era una ràdio per qui ens ho demanava, una per allà. Vam estar a Madrid, vam estar a Llatinoamèrica, en català, eh? Sí, perquè hi havia un nano que havia vingut algun a l'Àlia, ens havia vingut a veure, que estava a Madrid aprenent català i ens remetia des d'una emissora d'un barri d'aquests tipus... No el barri de Salamanca, tot el contrari, dels barris aquests de Vallecas, un d'aquests. Mm-hmm. Sí. Ràdio Vallecas Libre.
I anar parlant de anys A, però no heu dit quan va començar. Quin any va
2007.
Començar?
2007.
2007.
Abans de l'iPhone.
Sí. Doncs, Tomàs, a mi em va passar anant cap a Finlàndia, i a més estaria a ser el 2012, anant cap a Finlàndia, en la cua pujant cap a l'avió, un tio em diu... Tu ets en Marc Alier de Mossega la Poma? I que o sigui, el mateix, i la meva dona i uns amics que anàvem nosaltres. Sí, no sé què, escolti. Fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió.
Sí, impacte.
I això que sempre hem sigut un cercle...
Molt petit.
Petit,
No, i també...
De molt de caliu, de molt de carinyo entre els oients i nosaltres, i molt participatiu i tal, però a veure, no deixem de ser... una petita meva enmig d'un oceà, una cosa molt petita.
Tu saps quan jo crec que ens ha escoltat més gent?
No.
L'època que Ràdio Andorra ens programava el diumenge per la tarda i tota la gent fotent la caravana, baixant cap a Sant Julià, aquelles caravanes de llonces, posaven Ràdio Andorra per veure la informació del trànsit i els hi sortia Mossega la Poma.
Sí, és que a més ens hem apuntat un bombardeo, Jordi, perquè cada vegada que una emissora ens trucava, tu vas estar col·laborant amb Ràdio Andorra, amb el magazín de tarda, molts anys. Un cop per setmana parlaves de tecnologia.
Fins abans del confinament. O sigui, ara em sembla que és si el 2019 va ser el primer any que ho vaig deixar. Vaig estar com a 10 anys.
Vam apuntar en bombardeo i vam anar a tocar tot...
Home, si us agrada, és això, no? D'anar buscant coses per disfrutar-ho.
És això.
Teníem la nostra feina, això que consti, Jordi, que sempre ha estat a banda de la feina.
Sí, i moltes vegades sense cobrar un duro.
No, amb això em refereixo, Vull dir que sempre és una cosa que agrada o que sempre has volgut. Jo també recordo petit gravar casets així, no sé, certa audiència igual no sabran el que és un caset. Amb un amic meu gravar la ràdio allà fent de locutors també, d'aquí una mica el meu interès ara pels podcasts que he vist una mica a la llum, no? I igualment, mira, tornar al tema, per reconduir una mica el tema de l'entrevista, estava pensant, clar, 2007, 2021, això són 14 anys.
14 anys, 14 anys.
14 temporades.
Ostres, és una regularitat que heu tingut brutal, entenc que és una regularitat brutal i constància que dius, ostres, d'on ho traieu això? Suposo que hi ha hagut alts i baixos també, amb aquests 14 anys,
no, però sigut,
ja m'ho explicareu
ara. Regularitat,
hem sigut molt constants, en general.
Hi ha hagut molta constància, el que passa que és que com que som aquí, jo per exemple va haver uns anys que quan va néixer el meu segon fill i d'això anava molt fotut i no sempre podia, però llavors era en Tomàs. Eren Tomàs i amb en Coque i amb en Rai que tiraven endavant i anaven fotent, i quan alguna vegada en Tomàs no ha pogut he tirat jo endavant. Llavors el ser un equip ens cobrim
Sí, això és important. I l'altre és que jo crec que vam prendre diverses... Sí, hi ha tres decisions... A part de passar-s'ho bé, per sobre de totes les coses, perquè si no ens ho passéssim bé ja no ho faríem, hi ha tres circumstàncies que són remarcables. Una, vam tancar un dia i una hora per trobar-nos físicament junts. I ho fèiem a la universitat, al Marc, que havia tingut a vegades problemes d'horaris i tal. Jo crec que li anava bé d'estar a la universitat, ens aïllàvem, teníem un petit estudi que a vegades havia estat al mateix despatx del Marc. Sí. Vale? I això ens va facilitar molt l'agenda. És a dir, hòstia, cada tal dia, tal hora, ens trobàvem allà. I hem intentat ser regulars per fer aquesta trobada.
I durant anys, i a més ho portes durant anys, perquè allò és ja pràcticament... I clar, jo la família ho saben, o sigui, el dimarts al migdia es mossega la poma. No, no hi ha... No...
Sí, aquesta és una circumstància. Segona circumstància. Vam trobar la manera de simplificar força el workflow. De
això va durar anys,
I de producció. I va costar anys, Perquè teníem, recordes, la taula de mescla, els àudios per separat. Trigàvem una setmana a muntar el programa.
És una mica... O sigui, del mateix que estàvem explicant abans, de que havies de descarregar-te el podcast i carregar-lo en l'iPod i que era tot macarrònic, també enregistrar amb l'ordinador... O sigui, hi havia algun dispositiu que et podies agafar i enregistrar un micròfon i passar-lo fàcilment a l'ordinador. Però ens en vam donar compte... Allò, esclar... Si havíem de gravar diverses persones, el que fem seria una taula de mescles típica d'aquella de concerts o de local d'assaig o d'església, on enxufes molts micròfons i el que es gravava tot. Però clar, el problema està és que mai no sona tot igual de bé. O algú parla més fort, avui jo tinc el gain més baix perquè tenia obres a casa, em sembla que hi han marxat aquests senyors, però...
Puja el gain. No, perquè si no li fotré la gravació. Treballar molt després.
No, però ara, si jo ho estic gravant per separat, tu, en postproducció, puges el meu micròfon amb tots una mica de compressió i ja està. Jo ho tens resolt. Però no hi havia manera de trobar... El primer aparell que vam aconseguir poder gravar més de dos micròfons per separat, que era un trasto que anava per FireWire, i a més vam tenir uns problemes tremendos amb drivers perquè se'ns penjava i passava de tot i tal... Aquesta màquina ens va costar com a 700 euros.
Sí,
va costar 700 euros. Era supercar. En canvi, l'aparato que tenim ara és un aparato que val 250 euros i gravem 4 micros i més entrades de falques. O sigui, podem gravar 6 coses per separat.
Estan tots junts, això. O sigui, esteu tots junts i graveu, connecteu els micros.
Quan el programa es feia, normalment quan el que fèiem era un fals directe. El que fèiem és treballar o amb l'aparell original aquell de 6, de 8 micròfons o amb aquest de 4 micròfons més dos entrades auxiliars per ficar-hi un tablet, i llavors el que fèiem és el que en dèiem el fals directe, enregistrar el programa com si fóssim a la ràdio en directe, llançant les falques, llançant-ho tot, i llavors quedaven com 6 pistes gravades en paral·lel, i llavors després el que feia l'edició simplement el que havia de fer era corregir els volums i empaquetar-ho, però aconseguir fer això...
Sí, aconseguir que quan acabis d'enregistrar el programa no triguis ni 5 minuts per generar l'àudio en MP3, això va costar anys.
I ara ja no ho podem fer perquè en confinament tenim el Riverside, has de descarregar-ho, has d'ajuntar-ho i a més fem el muntatge, ens hem d'apuntar els minuts, o sigui, ara tenim més feina que quan treballem en estudi va molt més streamlined.
Sí, sí, cert.
És una altra cosa. Però bueno, però igualment ja dic, només ens va costar 700 euros aquell aparell, i recordo que el vaig encarregar en una tenda de música de Granollers, que era l'únic que me la portaven, i quan va arribar em va dir el comercial, em va dir, tingut que anar amb compte perquè me la venien, perquè algú va veure, oh, jo vull això, perquè no es portaven a Espanya. O sigui, la van portar expressament i ens va costar més. Ara no, ara hi ha Amazon i en un moment... Amazon i et porten qualsevol aparell d'aquests i n'hi ha molts i moltes marques competint. En aquella època era una cosa estranyíssima. Costava molt, i a més també molta cosa, diguéssim, d'edició i de treballar, per exemple. Només sapiguer la paraula automatització. Hi ha una funció que et permet, diguéssim, controlar, doncs, que pujar i baixar els volums durant tota una gravació per després fer la postproducció. I això es diu automatització. Descobrir aquesta paraula va ser una epopeia, però quan ho descobreixes, llavors tens accés als manuals, però era com una paraula secreta que tenien els tècnics de so, i has de descobrir la puta paraula automatització, o descobrir què collons és la compressió, per què serveix, i lo bé que va, i les coses que pots fer amb ella. O sigui, clar, jo després ara em trobo amb tècnics de so i parlo amb aquesta gent i diuen, si fan o fan ser com aquesta gent, perquè hem tingut que fer com, la, com una carrera
de, ah, és un de, procés d'aprenentatge
el procés d'aprenentatge. Te'n recordes com vam fer de la compressió sidechain?
Sí, sí, sí.
Clar, allò és, allò va ser, hòstia, hem descobert una cosa. Però, és, coses de tècnic de so, i si no coneixes el vocabulari, no accedeixes a la funcionalitat i la tens allà en el Logic o en el GarageBand on sigui, però has de conèixer les paraules i aprendre. Però bueno, això, amb els anys hem anat aprenent-ho tot, fins i tot fals directe també és una paraula. I és un concepte i has d'anar-ho aprenent.
I et dic una altra cosa, tornant una mica. Trobar-nos a l'estudi és molt divertit, perquè clar, no és el mateix ara que hem de gravar cadascú casa seva amb això, i tot que Riverside ens ha facilitat molt la vida,
sí,
Marc?
Sí, sí, sí.
Aquest sistema ens ha funcionat molt bé i ens està funcionant molt bé. No és el mateix arribar a l'estudi, et vaig a buscar un cafè, va, vinga, no sé
fem
què,
cafè,
ens veiem les cares,
veiem.
Fem les bromes... Jo, per mi, sempre ha sigut un estímul trobar-nos aquell moment aquella estona junts.
Clar, has d'anar a preguntar, no? El fet de què valoreu més... Suposo que tot té el seu avantatge o inconvenient, no? Però el fet de trobar-se, com som mediterranis, suposo, de trobar-nos més... Aquest, bueno, troba
perquè,
faltar el contacte, menys, no? Al final,
sí,
de, en tots els sentits.
Es donava, a veure, i perquè bàsicament es donava les circumstàncies de que era fàcil trobar-se. El Marc estava a l'UPC, jo durant un temps vaig treballar a l'UPC, després he treballat a llocs relativament propers, els becaris, que van començar com a becaris, després ja van ser membres del programa, eren estudiants de l'UPC.
Per exemple, per tant, en Magma un dia es va presentar per la porta.
Qui?
En Magma, en Miquel Àngel
Cabrera.
Ah, sí,
va tocar la porta.
Un dia es va presentar. Bueno, de fet, vam agafar i vam dir que faríem una festa de Nadal i que portaríem birres i que vindrien els de la bossa d'orina que van venir a cantar. I es
és
va
un grup de música, no és que portin bosses d'orina per regalar.
No, és que
es diu bossa d'orina per
regalar.
Vés a saber.
L'un es diu Daniel Bolsa i l'altre es diu Oriol Nieto. I tenen un grup de musical que es diu La Bossa d'Orina. I a més l'Oriol Nieto havia sigut alumne meu, està treballant en temes d'intel·ligència artificial per Pandora, per classificació de música, i és un músic increïble, i van venir. I llavors es va presentar a Miquel Àngel Cabrera, hola, soc un estudiant de primer, de carrera, estic aquí, no sé què, no sé quantos, i llavors jo el vaig veure amb cara de bon nano i vaig dir, escolta, tu tens ganes de venir aquí cada dia? Ens estàs escoltant? Vols venir aquí amb nosaltres, ens ajudes a fer el programa i t'ho passes bé? I clar, i allò que el vam convidar, però el tio des d'aquell dia que li vam dir, vols venir, es va presentar cada dia, es va aprendre, es va convertir en un expert en tot, i es va començar a preparar la seva secció, un tio amb una voluntat fantàstic. I és un senyor que entra per la porta i el convides però també tens això de l'ambient aquest de vin aquí, estem aquí i si
va, i l'entorn molt bo, no? I de seguida hi ha les ganes i bueno, si ets bo al final, bueno, et sumes totes les coses i...
Sí, però això, en Toni també un dia va entrar per la porta. Hem convidat a molts oients. Oh, volem venir a veure. Algú s'ha presentat i ens ha portat taronges. Ens han portat taronges.
Bueno, i tenim oients repartits per tot el món. Oients de molts anys, eh? Mm. Als Estats Units, dins del món de tecnologia, doncs hi ha molta gent que ens segueix de fa molt de temps. Aleshores, quan venen a veure la família, ens porten xocolata. Te'n recordes, Marc? Quan estàvem a l'estudi, mai faltava xocolata.
Ens porten xocolata, ens porten taronges, ens han portat de tot.
Això, les emissores clàssiques que diuen veniu al nostre programa i després parlen, ah, mira que ens han portat això, allò,
exacte.
Vosaltres
sí,
sou...
Sí, sí.
Abans d'això ja ho fèieu vosaltres.
Bueno, i més fa molta il·lusió, o sigui, que fa moltíssima il·lusió. Algú a mi et porta xocolata.
Bueno, i ens han portat, i gent que feia cervesa artesana ha vingut per fer un tastet de cervesa artesana... Sí,
això em porta a pensar, o sigui, vosaltres l'origen, o sigui, el tema de Mossega la Poma, el leitmotiv, en principi era un, o veig que pot anar evolucionant i clava èpoques, o és un calaix de sastre al final, com dèiem abans,
no,
també per una secció.
Els canvis han sigut meditats i parlats, O sigui, originàriament el programa era parlàvem de Mac, perquè a més a més era un moment en què en Tomàs i jo estàvem fent el switch i a més a més
canviàvem de Windows a Mac i anàvem descobrint coses i compartint-les.
I a més tots dos érem usuaris de pre-smartphones, dels proto-smartphones, i venia l'iPhone i estàvem molt i pràcticament el programa anava d'això. I jo recordo que un dia, no sé si quan ja portàvem dos o tres temporades, li vaig dir a en Tomàs, hem de pivotar. I vam dir cultura digital. I crec que vam dir...
Sí, i va ser quan vam obrir també el podcast aquest. Sempre havíem tingut alguna col·laboració que una altra, però va començar a ser regular tenir gent, gent molt interessant de la uni o de fora de la uni, perquè vam tenir Papet el Josep Marieta, Cabré, que és expert Josep, en macroeconomia, vam tenir...
Però recorda que van venir Quart Primera, Papet i Marieta...
Sí. Músics.
Van venir molts músics en una època quan encara no havia
parlàvem
començat...
Parlàvem de ciència-ficció el... perquè teníem la sort de comptar
amb... Saló.
Amb el Miquel Barceló.
No, i tenim, he de convidar-lo un dia, passa que s'ha jubilat i la vida és molt dura i hem desconnectats tots de la vida. Però va dir un moment que vam tindre tu i jo una conversació amb una cervesa o un cafè, vam dir pivotem, cultura digital. I cada vegada a veure, hi havia una època que parlàvem de gadgets, era parlar de gadgets. Sí. Gadgets.
Ara no tant, eh? Ara no, diguéssim no. Que... ens interessa més, o sigui, diguéssim que vam fer un zoom, vam obrir molt més el focus, vale? I sí que és veritat que ara la tecnologia i col·lateralment la ciència és el diguéssim, el tracker del programa. Fer un programa setmanal, si no vols dedicar molt de temps a crear un guió complex i estudiar molt, ha d'incloure pues, notícies potser més lleugeres, més del que ha passat. Nosaltres tenim com dues parts. Una primera part, que és com un tema principal, que ens dona per divagar i parlem del futur i si la privacitat i estarem tots morts o no, o el Marc que diu que d'aquí uns anys no hi haurà ni homes ni dones, sinó només gilipolles, i això és un leitmotiv.
Però en el futur només hi haurà gilipolles i una de les proves és el dels NFTs aquests.
Ah, sí.
És
un vídeo que t'encantarà.
No, l'he vist. Ja l'he contestat a l'Àlex Hinojo, dic que en el futur... NFT, segons Ludo, en el futur tots serem gilipolles.
Jo no sé què deia, hi haurà futur?
No future. Dic,
doncs aquest és el, diguéssim, la primera part és un tema que arrosseguem. I la segona, que pot ser més de l'actualitat o més pensant en futur. I això ens ha anat bé per no centrar-nos en coses de la setmana. Això ens dona temps per divagar perquè ens encanta divagar. La segona són notícies més petites, però sempre acabem estirant el fil. Vale? Uh-huh. I això ho matem amb propostes dels oients. Perquè tenim un canal de Telegram que hi ha unes 500 persones, es parla de molts fils, o dir, ara que parlen de cadires de despatx, demà parlen de càmeres de videovigilància,
no,
l'altre parlen de cotxes elèctrics, i això ens porta a tirar també de més temes. Però diguéssim que aquest substracte de tequis, friquis, malalts, sempre orbita en els programes, no? Mm-hmm. I no ens hem sortit d'aquí, però sí que vam sortir del món de l'Apple, el Mac. Continuem parlant-hi, perquè, per exemple, de Mac, que hi ha programa, Mac fa 20 anys, va ser el motiu pel qual ens vam conèixer nosaltres i en parlarem. ¿Vale? Mm-hmm. Però no només d'això.
Això em porta a comentar-vos que, bueno, vaig barrejant coses aquí jo, però mira, ja que parles d'això, l'últim capítol que heu fet de si Apple segueix sent una empresa innovadora, que va ser molt, molt interessant, no? El vostre punt de vista diferent entre un i altre. Al llarg del temps, vosaltres éreu quan vau fer el canvi, éreu uns entusiastes d'Apple en aquell moment i ho veieu com una empresa radicalment revolucionària o molt alternativa, que ara mateix doncs és més mainstream.
Apple
no
era el que era ara.
Mira, un resum. L'altre dia el Marc va fer conya en el grup de Telegram d'això i no, què vas dir? Què vas dir? Que em vas dir, Marc, mira, no, això excitarà molt el Tomàs perquè m'ensenyava un article de rumors de l'iPhone 13 que ha de sortir d'aquí un temps, no? I me'l vaig mirar i vaig fer I vaig dir, l'última excitació tecnològicament parlant que he tingut va ser un router mesh, wifi mesh d'aquests, wifi 6 mesh de xarxa de routers Asus, que aquesta sí que me l'ha posat dura, però això de Apple ja cada vegada menys.
A mi amb les routers, amb les màquines CNC és una altra cosa. És ja...
Sí, i no, i possiblement ara, mira, estic convençut de que bascularé a una altra cosa que no té res a veure amb els Apples, que és com es diu això? Són els, si fa uns anys ser radioaficionat volia dir gastar-se molts diners en aparells molt, molt cars, ¿vale? Que valen molts diners. I ara això es fa amb un dongle com si fos un Google Chrome, saps?
Un Chromecast.
Es diu Software Defined Radio i es fa hacking amb això. I s'escolten i es parlen com si fos una emissora de ràdio d'abans, però és una cosa petita que val 50 pavos i fas hacking per radiofreqüència. I pots escoltar les bandes d'emissió de monitorització dels coets de l'Elon Musk. Marc. O sigui que això ens ha d'obrir un món brutal.
Superdisruptiu. Estaria bé que en parléssiu perquè m'enganxa tot de nou tot això. I suposo, sí, bueno, sí, en el vostre món, tu, suposo que deu ser més conegut, però...
No, mira, les càmeres de l'últim coet que va sortir, o sigui, del SN9 va ser del Falcon... No era el Falcon, eren els... Tu saps millor que jo, Marc. El 9 i el 10, quin va ser? El que portava les tres etapes.
Quin de què, dels?
Del coet de Starlink.
Bueno, ara no estan amb el Dragon o amb el...
Sí, bueno, un d'aquests últims coets.
Estàs fent amb el Starship, però l'Starship encara els hi vola. No els hi, o sigui, l'estan provant, no l'estan fent servir. El que estan treballant ara, em sembla que el que tenen en producció és el Falcon Heavy. I el que volen posar en producció és l'Starship. I no tinc clar si ja estan traient-lo, fent-lo servir o no. Però em sembla que l'altre dia deien que hi havia un Falcon Heavy d'aquells que els havia volat com a 14 o 15 vegades, l'havien refet servir una pila de vegades.
Doncs un d'aquests últims llançaments de prova, això està a Texas, no? Em sembla, si no recordo malament.
Crec que sí.
Bueno, doncs un redifici unes d'allà amb aquests dongles que valen 40 pavos posats en un ordinador i amb una antena tirada pel balcó amb un tros de cable, no només van escoltar la telemetria del coet i la van poder desxifrar, sinó els MPEG dels vídeos que hi havia de les càmeres dintre del coet els van capturar. I a casa tu veies els vídeos que no emitia l'empresa i els veies decodificats a casa teva, ¿vale? O sigui, superhacker,
que això. Això és un tema, ja, si una persona així amb quatre objectes pot fer això, ja no m'explico si els estats o qualsevol empresa potent volgués fer...
Ara es xifra molt el que va, diguéssim, per internet, però la radiofreqüència sempre ha sigut una cosa que sí, una part que òbviament va xifrada, però hi ha altra que pots posar a l'orella i escoltar coses raríssimes.
I també es poden fer coses amb dos iogurts i un fil, eh?
Digues?
Amb dos llagurts i un fil també es fan, eh? Coses.
També es fan, sí. Bueno, és igual, que en qualsevol cas, que tenim molts temes a parlar sempre relacionats amb la tecnologia i que jo crec que sigui una matèria que s'esgoti en els propers 20 anys, no, Marc?
No crec. Però nosaltres sempre anem pivotant, eh? Anem pivotant cap a... Canviem nosaltres, hi ha coses, doncs, en aquest cas, coses que deixen d'excitar-nos per ser ja, diguéssim, coses que dominem molt. O sigui, que ja, diguéssim, que ho tenim... Per exemple, hi ha una època que ens preocupava molt l'àudio i ara està resolt. Està resolt. Sí. Jo no estic ara buscant informació sobre temes d'àudio.
El que sí que és veritat, Marc, és que hem pivotat més a mirar-nos la tecnologia no tant com el què, sinó com ens afectarà.
El perquè
en general,
i les implicacions. I obrir el foc. Cada vegada som més generalistes.
Exacte.
O sigui, abans en sabíem molt d'una coseta molt limitada i ara en sabem poc de moltes coses. I aviat ho sabrem tot de res.
Precisament,
digues, Jordi, que t'hem tallat.
De temàtica... Bueno, dues coses. Una és, qui és el creatiu aquí? Qui és el que té les idees de dir, va, farem el podcast d'això? O ho feu a nivell coral, vaja, no sé.
Ha arribat a un punt que al Marc tu li dones mitja paraula i et fa 2 hores i mitja de guió. Per tant, el guió és una excusa per seure'ns i per fer la cunyeta. A veure, no és veritat, perquè si no es fes el guió, fer l'entrada després seria molt costós. I ara és un copy-paste, ¿vale? I sí que has de tenir una línia conductora. Però el Marc és el creatiu i jo sóc la secretària del Marc.
No,
però necessites...
Després,
però per poder improvisar... Però això és com la música, això és com el jazz o el blues. Tu necessites una estructura. Tu necessites una estructura per poder-te sortir de l'estructura i poder tornar. Perquè si tu et poses a agafar i a desbarrar, et poses a desbarrar i hi havia un moment que tu no saps on ets i l'oient tampoc sap on és. El fet de tenir unes seccions i de tenir un guió on tornar i en Tomàs conduint que pot... I a vegades a mi m'ha tocat fer el paper de l'auca. O sigui, a veure, el secret clar és que jo al començament de fer podcasting era incapaç de llegir un guió i que no semblés que estigués llegint. Ara ho he après a fer, però he tardat molts anys a aprendre-ho a fer. I ho he fet per Seneca i ho he fet sota pels meus fills, perquè porto molts anys llegint contes. Cada nit, abans d'anar a dormir, llegeixo contes i he llegit El Senyor dels Anells sencer, amb el qual ja has fet la pràctica i ja ho has après a fer. Però el fet de tenir aquest guió et permet
improvisar.
Si fas només el guió i només segueixes el guió, queda sec. I si fas només desbarrar,
queda
és
boig.
Desbarrar. I llavors no pot ser tampoc. Llavors és, has de tenir alguna cosa. Quan jo faig entrevistes a Cavalga al Cometa, tinc, no ho tinc escrit, però tinc clar del que vull parlar, i de vegades tinc quatre coses apuntades amb una llibreta i un paper de coses que vull parlar en aquest programa per també saber cap on anar. I
per això és el cap dels anys, no, Marc? Vull dir, això,
bueno,
això però ho aprens...
al final també és el que...
Dic jo. Bueno, tenir quatre idees i saber sortir, entrar i...
Sí, però quan parles d'un terreny que no ets totalment teu, t'ho has de preparar, Jordi? Hem fet entrevistes a Mossega la Poma que les hem preparades, vull dir, hem llegit el tema, hem investigat... Després, quan ho escoltes, sembla molt improvisat o molt pim-pam-pim-pam, però algunes coses s'han hagut de matxacar.
Home, això és xulo, que es vegi així, que sembli improvisat... Va, improvisat. Que sembli fresc, que sembli àgil, i dius, ostres, aquests tios, hòstia, això està al guió, no hi és, i realment veus que està tot molt guionat.
El guió són bullet points, excepte les propostes o algun tema especial que ens hagi costat més, són bullet points, i som capaços, amb aquest titular i l'enllaç, a estirar del fil. Això sí que és veritat, que tenim aquesta dinàmica, però alguns temes són complexos i has d'haver llegit abans per poder fer aquest estirar del fil.
Mira, en el Cavalga el Cometa, en el que és el podcast que faig jo, doncs així de converses,
sí, d'això volia preguntar,
de focus superample, focus superample, o sigui, el tema és l'impacte de la tecnologia i la ciència en la societat. Tira cap aquí. Vaig entrevistant en Lluís Montoliu, que és una de les persones més importants d'Espanya i de Catalunya, amb tema d'edició genètica amb CRISPR. És amic personal del Francisco Mujica, que és el que va inventar CRISPR. O sigui que d'allò, per fer l'entrevista jo vaig llegir dos llibres. I queda una entrevista d'una hora. Però allà darrere m'he tingut de llegir dos llibres de 500 pàgines. Per poder mantenir una conversa intel·ligent amb un tio que és una eminència, però li has de poder fer preguntes com a mínim per poder fer una entrevista que jo vulgui escoltar. Perquè si li he de fer l'entrevista que li farà un periodista que no sap res d'allò...
O que té 10 minuts a una ràdio convencional...
O que té 10 minuts a una ràdio convencional i que no entrarà en profunditat. I això pots escoltar molt bé, sí, estàs en el cotxe i poses a RAC1 i entrevisten algú 10 minuts, mira, això sembla interessant. No, a mi m'agraden, jo el que a mi m'agrada escoltar són entrevistes de podcast que duren com a mínim una hora.
Això que diu el Marc, Jordi, és clau. La gran diferència entre el podcast i la ràdio no és ja els mitjans, ni que ho facis així, ni que es distribueixi per allà, perquè això ja s'ha unificat. La gran diferència és que tens tot el punyetero temps del món per parlar de la cosa més friqui amb la persona més experta durant hores.
I llibertat,
i això,
no?
Cap ràdio pública o privada s'ho pot permetre.
I pensa que nosaltres vam tindre que trencar la fórmula.
I dir paraulotes.
I dir paraulotes, moltes. No n'hem dit cap encara, eh?
Sí, has dit puta.
Cony, he dit... Ah, vale, doncs jo sí.
Ja marcaré més 18 anys.
Mira,
en el capítol.
Amb en Tomàs, quan vam començar a sortir les ràdios, vam decidir fer el programa de 55 minuts clavats.
Sí, perquè deixàvem els 5 minuts per les notícies de les ràdios.
Exacte, i fèiem el programa de 55 minuts. Jo vam estar-ho fent uns 3 anys. I a més, o sigui, jo crec que ens va anar molt bé, perquè en vam aprendre molt, perquè havíem d'anar...
Vam agafar ritme,
pam, pam,
sí.
Agafar ritme, i d'això era com una escola.
Però vam fer una enquesta, eh?
I vam fer una enquesta als oients i ens van dir, deixeu.
Sí, deixeu de... Perquè deien que moltes vegades estàvem amb el punt més àlgid, més de la baralla, del tema més estúpid, i havíem de tancar el programa.
I ara matem les coses ja quan ja dic, vale, d'acord, ara ja n'hi ha prou, tirem endavant, va, vinga, traieu altra ronda.
Hem guanyat molta tranquil·litat. Home, tenim el temps que tenim i no podem allargar-ho més, eh?
Però
el fet de no haver de tallar un tema, de poder-lo deixar una mica... És una lluita, eh? Cada podcast és una punyetera, cada episodi és una lluita constant entre el que el Marc estira el fil i jo intentar-lo tornar. És com la punyetera pesca de la tonyina. És el Marc, sí. És la tonyina que se'n va i jo tinc que anar recollint...
Però hi ha programes que se te'n va tu la pesca.
Sí, a vegades sí.
I llavors hi ha dies que fem el reverse roll i ni ens ho parlem, o sigui, és automàtic.
Mentre algú faci la pinça, el paper de cadascú...
Jo l'ho replego, de vegades hi ha canvi de rols.
I quan cap dels dos ho fem i passem de tot, el Magma es posa a plorar desesperat perquè ara per on t'anem?
I llavors de tant en tant ve en Raül i ens renya. Ens renya, tenim el barrufet rondinaire, que bé, ens renya.
Però el Raül, que és un col·laborador, té té autèntics admiradors
per
quan ve a renyar-nos.
No, però hi ha, el problema és que hi ha programes, hi ha podcasts, per exemple, a mi m'agrada molt el show d'en Joe Rogan, i el Joe Rogan sempre té, és ell entrevistant amb un altre paio, però es té un company al costat que està amb l'ordinador. I quan algun dels dos diu alguna cosa inexacta o una cosa que no saben, diu, ho he buscat i és això. I et fa la fe de rates en allà, o l'apreciació o la profundització. Però clar, necessites una persona...
Ah, noi.
Amb
aquest
un ordinador allà, escoltar el que diuen i anar buscant coses i anar complementant. Clar, sí. En Tomàs i jo parlem de memòria. I clar, tothom té un Google, amb la qual és molt fàcil trobar-nos.
El Miquel Àngel ha fet a vegades aquesta feina de centrar-nos o d'acabar de matitzar algun punt. I també, per exemple, quan tu estàs enfrescat amb una conversa així molt dinàmica, et costa molt seguir el que pot dir l'audiència. Això passa molt amb els podcasts aquests de YouTube o els videoblogs, ¿vale? Quan una persona o diverses parlen, si no hi ha algú que estigui com a coeditor, com a producer, que estigui una mica mirant què es parla, què es conversa... Mira, hi ha un podcast guapíssim sobre ciència i astrofísica i ciència de l'espai, que es diu Coffee Break, ¿vale? Uh-huh. Doncs sempre hi ha algú, el mateix presentador, que dona part als interlocutors que ja van, introdueix el tema i tots van parlant, i després el presentador torna a presentar el següent tema. Entre una part i l'altra hi ha molta discussió, perquè això es fa en directe també per YouTube, a part de gravar-se en podcast, ¿vale? Doncs hi ha moltes preguntes dels oients que van reconduint el programa, i això és una feina que es fa en directe molt important, ¿vale? Vull dir que aquí la gràcia és ser diversos i que cadascú sàpiga el rol que té i que pugui portar-lo a terme.
Mm-hmm. Clar, això és d'alguna manera més fàcil que tenir una sola persona parlant en un podcast, de la gent que té podcast que explica...
Jo crec que aguantar una persona sola parlant durant molt de temps, aquesta persona ha de ser molt crac. Molt crac.
Aquesta és una...
Marc? No sé si tu estàs d'acord.
Sí, perquè, a veure, el...
Sol, ja dic, amb l'entrevista canvia, perquè l'entrevista són dos i diversos punts de vista. També et dic una cosa, Jordi. A vegades tens davant una persona que sap molt, però li costa comunicar. Uf. I ho passes fatal, Fatal per tirar del fil i per tancar l'entrevista.
Això també ho he pensat abans, cometa, quan
no
ho comentàveu.
No direm qui, però ho vaig passar malament.
Sí, és que és això que, si d'alguna manera et prepares molt bé l'entrevista llegint abans, és una manera de dir, si la persona que està entrevistant diu, hosti, no dona la cosa, pots anar traient temes, perquè si no te la prepares molt, bueno, ja confies amb l'entrevistat, si aquest entrevistat doncs no... No té aquest do de dir, ostres, vaig aportant coses, no? D'alguna manera, doncs, queda seca l'entrevista, el que dèiem.
Correcte.
I una cosa, tornant al tema que heu parlat en Joe Rogan, que m'encanta m'encanta com fa les entrevistes.
És
l'únic que hi trobo, que la gent que tingui temps, ja sé que no cal escoltar tot seguit cada podcast, no? Però són entrevistes de 3 hores. Com veieu el tema de la durada, més enllà del vostre programa que dura el que dura, de cares a un oient que pugui escoltar, no sé, clar, això depèn de si és setmanal, mensual, diari, suposo, no? Va lligat més a una durada o no.
Mira,
o no.
Jo aquí tinc opinions fortes, ¿vale? O sigui, jo soc de l'opinió que en el futur tothom serà gilipolla. I en el món del podcasting, doncs, per exemple, hi ha molts il·luminats que diuen, no, has de publicar cada setmana. O sigui, en el cas de Mossèn Albon, publiquem cada setmana i has de fer, però diuen, has de publicar regularment, si pots publicar cada dia i fer-ho molt curt, registres més programes i surts més als motors de cerca i tot això. Jo en això no hi crec. A mi m'agrada, i al final intento fer el contingut que a mi m'agraden programes llargs, programes profuns, que siguin entretinguts i la gent té un botó de pausa. O sigui, jo no m'escolto un programa d'en Joe Rogan 3 hores seguides. Jo escolto el Joe Rogan, entro al cotxe, començo a conduir, poso el programa i quan aparco, doncs paro el podcast i vaig a fer el que sigui. I ja el reprendré. No necessito un programa de 15 minuts que em duri just la meva commutació o el temps que estic en coure els macarrons.
Però potser depèn, hi ha un moment, si no, Marc? Hi ha el moment...
Depèn de si estàs sol o som molta gent i depèn de la temàtica. Ara, estic d'acord amb el Marc. Com un tema t'interessi, t'és igual que et duri 10 minuts que 5 hores. Aniràs pausant i digerint.
Això està clar.
Perdoneu una cosa, jo us haig de deixar, que haig de marxar.
Jo també tinc que marxar, que tinc família, però llavors només estic...
Però acaba la pregunta, Jordi, perquè tinc un minut, perquè haig de sortir.
No, el que dèiem, doncs al final potser és el moment, perquè fent-te un cafè, escoltant un programa profund, doncs sense pensar més enllà, doncs pots captar-ho tot, copsar-ho bé, o quan estàs fent una cosa més per acompanyar... Bé, no sé com dir-ho, depèn del moment, potser t'entra més bé un tipus de podcast o un altre, no?
De vegades aquesta, també necessites aquesta extensió de temps per dir una cosa i dir-la d'una altra manera diferent i fer-ne una broma i després recapitular-la perquè precisament puguin entrar coses complicades i coses d'allò. El que jo no estic d'acord és en intentar fer aquesta carrera de rates de l'optimització dels continguts per pujar dalt de tot dels motors de cerca. De dir, no, si tu tens un producte que estigui bé, la gent t'acabarà trobant i la gent t'acabarà recomanant i la gent, si el producte que tu fas... Mira, jo, per exemple, el meu podcast preferit, el millor podcast del món és el Hardcore History d'en Dan Carlin.
5 hores de podcast.
5 hores.
Sí, sí. Cada podcast 5 hores.
I parlarà el tio sol.
Ell sol. Però, a veure, pausa i edita...
Però quants Dan Carlins hi ha? Només hi ha un.
No, però és... Jo, quan sigui gran, vull ser com en Dan Carlin. Jo, si puc algun dia fer un podcast com ell, serà com el sumum. Qualsevol cosa que ell sortís... Jo estic escoltant el podcast que sigui, fer el que sigui. Si surt un podcast d'en Carlin, es para el món i jo m'escolto el que ha fet ell, directe. O sigui, aquest sí que sí. Dura 5 hores aquell dia, és a dir, vaig a treure escombraries, vaig a rentar plats, vaig a fer el que sigui... Fins i tot algun dia, avui no treballo, vull escoltar en Dan Carlin.
De quina temàtica
història. Història militar. Mm. Història militar, que tampoc és una cosa que... O sigui, la part militar no m'interessa, però és història i és...
Ho explica molt bé el Dan Carlin. Bueno, escolta, jo haig de marxar. Jordi, mira, sí, et vull donar les gràcies. És que no puc allargar-ho.
Sí, Jordi, moltes gràcies, Tomàs, moltes gràcies. No. Molta
I Marc
sort.
També.
Molta sort, disfruta amb el Riverside, que això és una cosa que va molt bé, però ja et dic...
I molta salutació a l'audiència, ara quan comenci, amb el nou podcast.
Amb birra.
Sí, això, sí. Salutació a l'audiència. Moltes gràcies, doncs, us deixo que tots tenim feines a fer. I res, per part meva res més, soc Jordi Fàbregas, autor i conductor del podcast del Racó de Pensar, i espero que hagi agradat als oients. I bé, de moment només tinc una via contacte, que és un mail, que és info@elracodepensar.cat, i properament suposo que tinc un Twitter i vés a saber un Telegram, com dieu vosaltres, doncs
clar que
em pot ajudar.
Sí, que no falti res.
Moltes gràcies.
Molta sort. Vinga.
Que vagi bé.
Adéu.
Estem en contacte, Jordi. Adéu.